L'entrevista de Ràdio Ciutat de Valls amb David Prats.
Benvingudes i benvinguts a una nova entrevista que us oferim des de Ràdio Ciutat de Valls. Som a la sala d'actes de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls, on fa una estona l'ambaixador Sanem Florència i Palau, nascut a Valls el 1950, que és president de la Comissió Delegada de l'Institut Europeu del Mediterrani, l'IMET, i també de l'Assemblea General d'Euromesco, i de director de la revista trimestral AFCAR Idees de l'anuari IMET de la Mediterrània, ofert una conferència al voltant de què passa al món ara, parlant sobretot dels reptes i les oportunitats en un món de la postpandèmia, de la nova agenda mediterrània de la Unió Europea. En primer lloc, bona tarda i gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Ciutat de Valls.
Molt bona tarda, molt bona tarda a tots.
En primer lloc, vostè, conegut com a diplomàtic, no?, de molts aspectes que va repassant de la seva trajectòria, i l'any passat, en la nit de premis, va aconseguir el títol de Vallenc de l'any. Què significa per una persona com vostè obtenir aquesta distinció? Ha passat ja un temps. Com ho porta?
A veure, jo diria, com deia abans aquí amb els que han vingut aquí a la cambra, home, és una mica allò de roda el món i torna el Born, no? I per mi el Born és Valls, i per això doncs és allà on torno sempre, i amb més motiu ara, doncs, que ja he acabat la meva trajectòria com a ambaixador i que m'he reincorporat a l'IEMET, i estic ja aquí a Barcelona, i per tant ara vinc molt més sovint a Valls.
Hem escoltat aquesta ponència on hem repassat diferents aspectes que es viuen en el món àrab. Podem fer un resum dels punts més destacats dels que s'han escoltat? S'ha parlat de convivència, s'ha parlat de politització, de no politització, s'ha parlat de conflictes, s'ha parlat sobretot també d'economia. Abans d'entrar en matèria, una mica els punts essencials, l'objectiu bàsic d'aquesta conferència.
L'objectiu bàsic és continuar predicant. Des de l'Institut el que fem és recerca, però no una recerca, diguem-ne, sense direcció, sinó una recerca adreçada a intentar solucionar aquests problemes que hi ha a la Mediterrània per aquesta excessiva desnivell econòmic i des de molts altres punts de vista, i per tant que a través del procés de Barcelona, la Unió per la Mediterrània avui, doncs aconseguim que els països del sud i d'est de la Mediterrània puguin apropar-se en aquesta associació amb la Unió Europea, i aquelles finalitats que ja ens van plantejar a l'inici del procés de Barcelona 95, que és construir al voltant de la Mediterrània una àrea de pau i estabilitat, una àrea de progrés econòmic compartit i una àrea de diàleg i entesa entre els diferents pobles i cultures al voltant de la Mediterrània. D'això és del que es tracta.
S'ha parlat sobretot de diferències entre el món àrab i el, diguéssim, els europeus, la modernitat, no? Com es poden diferenciar? Diguéssim, estem parlant de cultures, per exemple?
Estem parlant d'un decalatge en el temps que cal superar, eh? És a dir, bueno, jo intentava dir, doncs, que aquest decalatge en el temps ve de que el moment en què la història s'accelera a Europa, doncs amb la revolució intel·lectual del Renaixement, la revolució científica del 17, la revolució industrial com a conseqüència, i la modernització d'Europa, el món àrab va continuar dins de l'imperi otomà, doncs, excepte Marroc, que era l'únic que no estava dins de l'imperi otomà, però va continuar amb la vida tradicional, i que es topa amb Europa, sobretot amb el colonialisme, i això, doncs, significa una humiliació i una ferida molt gran, que és el que cal superar perquè a través de la cooperació entre el nord i el sud del Mediterrani, doncs, aconseguim aquestes grans finalitats que esmentava abans.
Ha canviat amb el temps la manera de funcionar, i parlo també dels moviments d'independència que també han sortit en el llarg de la xerrada, o també els conflictes a l'Orient Mitjà, l'atac a les Torres Bessones, també l'invasió de l'Iraq. Són aquests conflictes que han anat posant en relleu en el llarg de la ponència?
Bueno, sí, això s'ha esmentat, que la conflictivitat internacional que ha caigut sobre la Mediterrània, perquè venia de més enllà, venia de fora de la Mediterrània, no? I just quan semblava que aconseguiríem inclús arreglar el problema d'Orient Mig, doncs ens ha vingut a sobre tot una llauda de violències, guerres, etc., des de la caiguda de les Torres Bessones i després doncs la guerra d'Afganistan, la destrucció de l'Iraq, Síria, on hi havia doncs, al mateix temps funcionant tres guerres, encara dura, però sobretot hi ha hagut anys d'extrema violència de tothom contra tothom, perquè hi havia tres nivells de guerres, no? Les guerres entre les diferents internes dins del país, entre uns i altres, xiïtes contra sunnites, etc. Les guerres entre les potències regionals que es combatien a les costelles de la població local de Síria i les confrontacions entre les grans potències mundials que intentaven doncs, interferir en un sentit o altre. No? Tota aquesta conflictivitat, i ho hem vist també a Líbia, etc., òbviament ha perjudicat gravíssimament les possibilitats de pau i de progrés dels països del sud i est de la Mediterrània. I per això ens cal doncs, insistir en aquesta línia d'aconseguir aquestes grans finalitats que són les que es proposa el procés de Barcelona i la Unió per la Mediterrània.
També s'ha referit amb la Unió Europea i bé que ara estem en un moment, sobretot a Ucrània, no? També que en aquesta guerra, no? D'alguna manera, vull dir que si la Unió Europea ara mateix està en una bona posició?
Depèn del punt de vista. L'Europa està en molt bona posició interna, en el sentit que a pesar de totes les crisis vàries des de diferent punt de vista que existeixen a dins d'Europa, des de l'euroscepticisme fins a un sorgiment de partits d'extrema dreta o de xenofòbia, etc. Bé, doncs l'Europa ha construït un estat del benestar que és únic en el món, no? I que és l'enveja de les poblacions de qualsevol altre lloc del món. Però, en canvi, des del punt de vista de l'escena internacional, bé, som un continent de pau i, per tant, contra els guerrers doncs, és difícil lluitar-hi des d'una cultura de pau, diguem-ne, no? I per això la situació doncs, en aquest moment a Ucraïna és complicada, bé, perquè ens trobem en posicions que volen ser de força, per les que Europa no ha aconseguit dotar-se dels instruments adequats per contenir-les i fer-hi front. I hem de confiar en que doncs, ens ajudin els qui tinguin aquests mitjans, com pot ser doncs, els socis americans.
Al llarg del discurs també ha aparegut la figura de Nicolas Sarkozy. Per què?
Bueno, perquè ell va ser el que va posar en marxa un dels canvis que hi ha hagut en la política euromediterrània en impulsar la creació del que avui dia és la Unió per la Mediterrània, no? Diferent del que ell estava plantejant, perquè ell parlava d'una Unió Mediterrània excloent a les institucions europees i als altres europeus, Alemanya, la Gran Bretanya, en aquell moment que no toquen al mar Mediterrani, però finalment doncs, es va haver de convèncer que havia de ser una política europea de tots els europeus amb els països socis del sud i est de la Mediterrània i per tant aquella iniciativa del Sarkozy en definitiva, encara que es va haver de canviar-li el sentit, és el que va facilitar la creació de la Unió per la Mediterrània, quina secretaria general permanent doncs, es troba a Barcelona al Palau de Pedralbes.
Dues preguntes abans d'acabar. En primer lloc, la postpandèmia, no? Ens n'estem en sortint, avui estem en unes conferències que volen fomentar sobretot la formació, també el talent, la creativitat, especialment en el territori, que tot surti de Valls, però de quina manera ha canviat en el món empresarial, no? Tota aquesta situació que ens ha obligat a reinventar les empreses. Anem potser més cap a l'era digital, no? Les empreses han après a funcionar d'una manera ràpida i s'estan adaptant als canvis realment
bueno, sí,
amb agilitat,
no? Sí, amb la pandèmia, per extraordinari que pugui semblar, vam haver de parar el món. Vam parar el món, tothom tancat a casa seva, i durant un any vam parar el món. Però no hi van haver destruccions, no era una guerra. Per tant, quan s'ha pogut, els científics i els metges i tant van aconseguir doncs, crear les vacunes, etc., doncs bé, la cosa es torna a posar en marxa. Ara bé, no podem reconstruir l'economia i el món tal com era abans. Hem d'apostar pels sectors de futur a través de les noves tecnologies, i per això bé, i també perquè sabem de les urgències que tenim. Probablement som l'última generació que pot parar la deterioració del planeta. Per tant, hem de reconstruir les economies apostant per sectors de futur i per sectors que tinguin en compte doncs, la transició ecològica, cap a la transició energètica, cap a energies netes que no continuïn deteriorant el medi ambient, la transició cap a economies digitalitzades que tenen d'afectar a tots els sectors, i per tant l'economia que hem de reconstruir no pot ser una recreació exactament del que hi havia abans, perquè no són sectors de futur. I, per tant, el que es pretén a través d'aquestes polítiques de la Unió Europea, del Next Generation, és ajudar els països, un, a finançar la xarxa social, perquè quan hem parat el món, la gent ha tingut que continuar vivint des de casa seva i que doncs, l'Estat, a través dels fons europeus o dels fons propis, ha dit, bueno, portin-me les nòmines, que jo me'n faig càrrec mentre duri això, i això és molt costós. I ara apostar amb la inversió per aquests sectors de futur que ens permetin no solament reconstruir l'economia, sinó d'aquesta manera diferent a través d'aquestes transicions ecològica, energètica, digital. I economies doncs, que siguin més inclusives, mirant de superar aquesta creixent desigualtat que és extraordinàriament perniciosa, no només d'un punt de vista econòmic i social, sinó inclús com estem veient, de fenòmens polítics estranys i raros que estan sortint tant als Estats Units, a l'època del president Trump i tots els seus partidaris que continuen, com aquests partits xenòfobs d'extrema dreta, etc., que estan proliferant a Europa, que són fruit d'aquesta situació de creixents desigualtats i d'angoixa per part de la gent que bé, doncs els hem d'ajudar a poder superar tot això i construir aquest món de futur que sigui millor que l'anterior.
Ja per últim, com valora el fet aquest cicle de conferències que vostè ha encetat aquí a la Cambra de Comerç, que tindrà continuïtat amb el president del Port de Tarragona, per exemple, en unes setmanes? És important, no?, que s'expliquin aquests temes, i més des d'una entitat com és la Cambra de Comerç, que ha d'apostar, no?, per aquest tipus de polítiques.
Home, la Cambra de Comerç, totes les cambres de comerç, són entitats de dret públic, però que són associacions dels empresaris. Però destaco això perquè la seva finalitat és ajudar els empresaris i ajudar el territori. És a dir, són d'interès general. I, per tant, jo crec que és a través de les cambres un dels instruments fonamentals per aconseguir no només ajudar directament els empresaris a que puguin fer la digitalització, ser més exportadors, etc., sinó també a través de la sensibilització perquè hi hagi polítiques dels poders públics a diferents nivells que ajudin a la transformació en positiu del seu territori.
Molt bé, senyor Sanent Florença, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Ciutat de Valls. Felicitats també pel contingut de la conferència i esperem doncs, veure'ns en pròxim.
Gràcies a tots vosaltres. Molt bé, vinga.